Avui al magazín seguim descobrint els finalistes dels Premis Sant Cugat 2017. El 27 d'aquest mes es lliuraran els guardons en una gala que tindrà lloc al Teatre Auditori. 14 candidats per fer-se amb un dels 5 guardons, a banda del Premi Extraordinari, que ja sabeu serà per la nedadora Gemma Mengual. Avui parlarem i us presentarem a la Montse Moral, que és la coordinadora del Banc Farmacèutic de Sant Cugat. Montse, benvinguda, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí.
El Lluís Duc, que és el coordinador dels voluntaris del Club Muntanyenc Sant Cugat. Lluís, molt bon dia.
Bon dia i gràcies també.
I el David Andrés, un jove de només 17 anys, ara ens comentava. Ell és el guanyador del primer Audi Creativity Challenge. David, molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Això sona com molt estrany, no sabem...
Ens ho
expliques, eh? Ens ho explicaràs. Molt bé, doncs comencem per la Montse. Montse, és la primera vegada que optes al premi?
Pues sí, la veritat és que em vaig quedar molt sorpresa quan em van trucar i que em deien que estava nominada, que m'havien proposat els de la comissió que organitza aquest premi. I bueno, fa moltíssima il·lusió. I a més també que comparteixo nominació amb molts amics, amb molta gent activa de Sant Cugat, i crec que és una gran festa la dels Premis de Sant Cugat.
Explica'ns què és exactament el Banc Farmacèutic.
Molt ràpidament, Banc Farmacèutic és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que es crea ja fa 10 anys a Barcelona per una parella, per un matrimoni que no és farmacèutic, amb una colla d'amics, amics allò de la parròquia, bàsicament, sé que és un... I ho copien la idea de que ja es feia a Itàlia. I a més, emula una mica el del banc d'aliments. O sigui, en aquest context es creen un dia una jornada de recollida de medicaments per atendre a entitats que tenen a gent exclosa socialment. Aquest és l'inici del banc farmacèutic, i com que no podem demanar arròs, però podem demanar paracetamol en una farmàcia, només es poden demanar medicaments que no necessitin recepta mèdica. Això també fa que sigui limitada l'aportació que pot fer el banc farmacèutic a les persones i a les entitats. Però durant tots aquests anys s'han recollit molts medicaments, diguéssim, de perfil baix, o sigui, sense recepta, però que han ajudat molt a les entitats i a la gent. Nosaltres, quan vaig saber que existia aquesta organització, al ser jo farmacèutica vaig creure que podia ajudar-los, també assessorar-los a com moure's, perquè hi ha molta legislació en aquest tema. I llavors vaig dir que jo trasplantaria la idea de Barcelona a Sant Cugat, i això és el que jo he fet. Porto ja 5 o 6 anys fent-ho, i aquest any també ho tornarem a fer. El 10 de març torna a haver la jornada aquesta vegada no de recollida de medicaments, sinó de... serà canvi una miqueta, hi ha un canvi de format important.
Explica'ns com funciona exactament el banc farmacèutic.
El banc, bàsicament, al principi, els seus orígens era tenir una jornada, un dia a l'any, que recollien en diferents farmàcies i a través de voluntaris, es demanava a la gent que compressin medicaments per atendre una entitat. Aquesta entitat prèviament havia estat escollida o seleccionada, i aquesta entitat ens feia arribar en el banc les necessitats que tenien d'aquests medicaments que no necessiten recepta o productes sanitaris, perquè a vegades eren bolquers o jo què sé, a vegades fan servir gotes pels ulls, les llàgrimes dels ulls, productes que són necessaris, que tenen un cost i que a vegades no entren a la recepta del seguro, i per tant nosaltres sabíem el que necessitaven aquestes entitats. I això és el que demanàvem a la gent que entrava a les farmàcies aquell dia, a veure si podien ajudar a omplir aquesta llista de la compra. Nosaltres aquí concretament, perquè parlaré de Sant Cugat, jo tenia dues entitats cada any que hem atès, han anat canviant amb els anys, però una que ha estat sempre ha sigut el taller Jerònim de Moragues. Després un any va ser també per la Creu Roja, un altre any va ser per la Fundació, dos o tres anys ha sigut per la Fundació Privada Sant Medí, i l'any passat va ser per primera vegada per la Fundació Gurú. Llavors, la veritat és que jo me'n recordo que quan ells anaven a recollir totes les medicines que havien aconseguit, pues era com si al febrer, perquè normalment fèiem al febrer la campanya, aquest any es fa al març, era com si arribessin els Reis al febrer, perquè omplien els rebossos dels armaris de productes i els donava una tranquil·litat que durant un any no tenien una despesa menys que cobrir, no? I llavors era molt agradable poder fer. És, vaja, és molt agradable poder fer això.
Per tant, és indispensable la participació de les farmàcies de, sí, de la ciutat. Quines hi participen? Totes?
No, totes no. Mai han participat totes i això és voluntari i depèn de la predisposició de les persones i la situació personal i aquestes coses, no? Jo sempre m'he dirigit a la Sant Cugat, també vaig intentar fer una escapada a Rubí, però va fer uns anys vaig tindre una o dues farmàcies de Rubí, però bueno, la gent no s'apunta sempre cada any. Sí que hi ha unes que són clàssiques que es mantenen, però és variable. Normalment sempre em manego entre 8, 9, 10, 11 farmàcies que han col·laborat any rere any.
I qui forma part d'aquest equip, del Banc d'Aliments? Quanta gent sou?
A veure, jo coordino i aconsegueixo les farmàcies que aconsegueixo. I després tinc l'objectiu d'aconseguir dos voluntaris per farmàcia. I aleshores, per sort, aquí a Sant Cugat sempre ho he aconseguit. Perquè hi ha molt... A veure, Sant Cugat és un lloc que per fer coses solidàries sempre trobes voluntaris i sempre trobes gent que col·labora. Nosaltres amb totes les campanyes l'èxit del que hem obtingut ha sigut molt important. Jo ho dic en favor de Sant Cugat, no com a mèrit meu, que som una gent molt maca, el que hi ha aquí. A Barcelona costa més, o sigui, jo parlo d'aquí, però a Barcelona quasi mai s'arriba a cobrir el ràtio de dos voluntaris per farmàcia, és molt difícil. Però aquí no, aquí sempre ho hem aconseguit, la veritat.
Quins diries que són els principals arguments perquè siguis mereixedora d'un d'aquests guardons?
Això, mira, jo no sabia dir-te a mi. La persona o persones que m'han proposat, suposo que ho han fet perquè veuen que soc una persona molt inquieta i que sempre estic fent coses pels demés. I no sols faig això, perquè tu ja ho saps, faig moltes altres coses. I algú pot pensar, mira, per això. Jo els hi agraeixo molt als que m'han nominat.
És que en aquest cas és una nominació personal.
Personal, que no sé ben bé qui ho ha fet, O sigui, que és com un regal que m'han fet, que agraeixo molt, també perquè així també posem en valor el que és l'ONG Banc Farmacèutic, que de pas pues, ja m'agrada que a través meu s'ajudi un altre.
I què suposaria per tu aconseguir un premi Sant Cugat?
Bueno, a mi com a Sant Cugatenca adoptada i enamorada de Sant Cugat, per mi és un gran honor. Seria un gran honor, però felicitat, però una felicitat que m'agradaria compartir-la, disfrutar-la amb tota la gent, perquè el que t'he dit abans, per mi que aquests premis fan ciutat, fan cohesió, ens permet conèixer la gent que som activa. Una vegada tenim un amic que va escriure un article que deia que a Sant Cugat hi ha molta gent rara. Pues a Sant Cugat hi ha molta gent rara que fa coses maques pels demés i és com una festa de la gent que fa coses pels demés. Trobo que és una iniciativa molt bonica i que amb aquesta ciutat que cada vegada creix més però encara manté aquest ambient de que ens coneixem, trobo que ha de ser una festa que ens ha de premiar a tots els que fem. Vull dir, és maco, jo crec que és bonic.
M'imagino que ara de moment, sent finalistes, ja ho sentiu tots a...
Molt contents.
Si no premiats, sí reconeguts, no?
Sí, contents.
Pel fet de ser finalistes.
Fa molta il·lusió. Mm. Es fa molta il·lusió. I amb això ja estàs supercontent. És que, vamos, l'altre ja serà la... Puf. Però, bueno, que jo, sincerament, hi ha molta gent que està allà nominada, per exemple, amb aquests dos companys que tinc aquí a la taula, no tenia el gust de conèixer-los, però és que conec a la majoria dels qui són. I llavors penso, ostres, jo... Quin honor estar amb ells, nominada aquí, i ens ho passarem bé. I que guanyi qui guanyi és igual, perquè el que guanya és la ciutat de Sant Cugat. Tenim tanta gent bona fent coses per Sant Cugat.
I tan diferents.
I tan diferents.
I tan diferents.
Tan enriquidor, perquè és bo, això.
Doncs mira, ara parlarem de... Ja que feia referència a voluntaris, parlarem dels voluntaris del Club Muntanyenc Sant Cugat amb el Lluís. El Lluís és soci... portes molts anys al Club Muntanyenc, no,
sí,
Lluís?
20 i pico, sí. 20 i... A Sant Cugat fa 40 anys, bueno, a Lloreig fa 40 anys que visc, però jo en el club potser a prop de 25.
I fa 20 que organitzeu les caminades per Collserola?
Efectivament. Això són unes trobades que cada diumenge a les 9 del matí davant de l'Ajuntament esperem que hi vingui gent de tota mena per ensenyar-los una mica doncs, els secrets de la Serra de Collserola, que és molt bonica, i està obert a tothom sense cap cost econòmic, és gratuït, i fa 20 anys que ho estem fent. Llavors, per celebrar aquests 20 aniversari, se'ns va ocórrer de fer una guia, un llibre, una guia de muntanya que es titula 31 caminades pel parc de Collserola i que no és res més que 31 dels 33 itineraris que fem normalment durant el curs.
Com han evolucionat totes aquestes caminades? Des de que un dia hi va haver un moment en què se us va acudir, doncs, i per què no organitzem això i convidem a la gent que vingui?
Bueno, jo crec que una cosa a destacar important és la continuïtat que durant 20 anys s'hagi fet aquesta tasca, perquè a vegades coses puntuals doncs n'hi ha
duren
moltes.
Poc. Són flor d'un dia només, no?
Però vull dir que durant 20 anys hi hagin hagut voluntaris, perquè alguns ja no hi són, però els hem anat n'hi hem posat de nous, doncs, i cada any més o menys 33 sortides. Si algun dia que plou molt, doncs no la fem. Però aquesta continuïtat trobo que és important de destacar. Llavors, a més, hem fet un esforç puntualment aquest any per fer aquest llibre, no? Perquè avui dia doncs, tot va a base del trac i s'han de fer els itineraris, que tothom, cada guia, coneix el seu, però no tenen costum de fer servir el trac i doncs, els hem acompanyat. Hem fet la descripció, que tampoc no costa, a vegades costa, saps per on vas, però no sabries explicar-ho, i tota aquesta feina ens ha durat tot un curs de preparar-ho. I ara, doncs, el dia 28 de novembre vam fer la presentació i ha anat molt bé aquest llibre, perquè doncs, en vam fer 1.000 i ja en tenim col·locats 800, més o menys.
Molt bé, no?
Sí, perquè això diuen que costa.
Digue'm quina és la tasca que fan els voluntaris en una sortida d'aquestes que organitzeu?
Bueno, d'alguna manera, la seva cosa més important, a part de conèixer l'itinerari, que procurem que sigui de diferents zones de Collserola, encara que repetim una mica la zona de Sant Medí, perquè doncs, sembla que és l'eix vertebral, però mirem de fer sortides fora d'aquest àmbit que no són tan coneguts, com el monestir de Vall d'Onzella, com és, per exemple, l'antic tramvia blau que anava des de la plaça de Vallvidrera fins a Barcelona i que ara doncs, només funcionava un trosset i ara em sembla que s'ha acabat. Doncs, bueno, una cosa és fer conèixer l'itinerari i l'altra és relacionar-se amb gent, no? Llavors, una cosa que és el més important, no? Perquè són gent que s'hi apunten voluntàriament i que ho proven, repeteixen o van canviant. I també cal destacar que aquesta iniciativa nostra ha sigut aprofitada per altres entitats, com per exemple els cursos de català per adults, doncs busquen dos o tres sortides per que relacioni la gent i practiqui doncs l'aprenentatge del català. També últimament estem col·laborant amb el que és el Parc de Collserola, el consorci del Parc de Collserola, que abans tenien uns voluntaris que els hi portaven unes sortides i ara per la llei del voluntariat doncs no poden tenir voluntaris i ens han demanat a nosaltres la col·laboració per guiar algunes de les sortides que ells organitzen, per dir-ho així, i les fem conjuntament amb el nostre grup.
Explica'ns com són aquestes caminades. Deies, es fan diumenge?
Sí.
Quina durada tenen?
Bueno, normalment duren 3 hores i mitja, parem 25 minuts per esmorzar, però n'hi han de més curtes i de més llargues, eh? Vull dir, però com a norma diria que són 3 hores i mitja. De tota manera, n'hi han de més difícils i n'hi han de no tan difícils. Ho dic perquè a vegades el nom de passejar, de fet és una matinal, eh? O sigui, només és el dematí i a dinar a casa, però a vegades hi ha molta gent que s'anima, i aquest diumenge pues, va venir un senyor de 77 anys que va caure, que a vegades pot passar, no? I llavors pues, bueno, no va passar res, no es va trencar res.
Els informeu, però... no?, abans de sortir, sí, perquè sàpiguen amb què es trobaran.
Sí, 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 no, de fet, gràcies al Tot Sant Cugat, cada divendres hi ha l'explicació de la sortida i, a més, a la web del club hi surt més àmpliament, perquè en el tot, doncs, hi ha una ressenya molt petita, l'itinerari i la dificultat. I en aquest llibre que hem publicat, doncs, que jo espero que el pugui fer servir molta gent, que la millor no li agrada anar en grup, que prefereix anar individualment, doncs aquí fem constar la distància, els desnivells, el temps, si és circular o no, i el nivell de la sortida, si és alt, baix o mitjà.
I allò que poden trobar pel camí.
I això no? També és important, al final d'aquesta descripció hi ha un mapa i un que en diem punts d'interès, de les coses més importants que poden trobar en el camí, amb una mica d'història.
Doncs, i això fa 20 anys que s'està fent, és perquè hi ha gent que està interessada a conèixer la Serra de Collserola. El públic, els que fan aquestes caminades, acostumen a repetir?
Sí, hi ha gent,
o sigui, hi ha un públic fidel.
Sí, però també va canviant, eh? Vull dir, no és que sempre siguem els mateixos, no? Hi ha molt de canvi. Per donar alguna xifra, diria que la mitjana són 35 participants per sortida, que és força alt, perquè els que organitzava el consorci, doncs, no en tenien tants, vull dir, des del Parc de Collserola. I una altra xifra que també voldria destacar és que actualment som uns 28 voluntaris els que portem aquestes sortides, i que al llarg d'aquests 20 anys n'hi han passat 65.
Una bona colla, no?
Sí, bona colla.
Una bona colla. Però segur que tu el més veterà?
Jo?
El que porta més temps?
No.
Jo. Però tu els coordines, no. Però...
El fet de coordinar ha sigut, doncs, de fa 3 anys, per causes, doncs, que el que ho feia abans, doncs, li ha canviat la situació.
Deia abans que ser finalistes, ja m'imagino que per vosaltres ja és un reconeixement, però us faria especial il·lusió rebre un d'aquests guardons?
Home, jo més que res per la gent que històricament ha treballat amb el tema, i jo em voldria destacar 3 d'històrics, que ara, bueno, o 2 d'històrics, i un que encara col·labora, que és en Joan Valls i en Jesús González, i el Josep Maria Aymà, que encara treballa amb aquesta tasca, i però que han sigut bastant promotors de la idea, i per a tots ells crec que, doncs, és un bon reconeixement, però ja estem contents d'haver sigut finalistes.
Però si arriba el premi...
També.
Ja teniu pensat on el col·locareu?
Bueno, tenim...
Hi ha espai, home, el Club Muntanyenc, sala de trofeus o un lloc destinat a tot això.
Sí, no, segur que li trobarem
que hi és
un bon lloc.
Molt bé, doncs anem pel jove de la colla d'avui, el David Andrés, que ell ha estat el guanyador amb un equip, 2 companys més, no?, de l'Audi Creativity Challenge, que exactament què és, David?
Bé, doncs, l'Audi Creativity Challenge és un concurs que està organitzat per Audi, no?, per la marca de cotxes, i també per Imagine Creativity Center, que és un centre d'innovació amb seu a San Francisco, a Silicon Valley, i és un concurs que intenta plegar els joves de tota Espanya, no?, perquè formin equips de 3 i intentin crear idees innovadores, intentin crear idees d'empreses per solucionar un repte que se'ls dona, no? En el primer any, l'any que vaig tenir la sort de guanyar juntament amb els meus companys l'Àlex i l'Elsa, el repte era la mobilitat. És a dir, es deia com podem millorar la mobilitat del futur, i jo crec que és un concurs molt interessant perquè permet que els joves puguin també ser partícips de les solucions pels problemes que tenim actualment al nostre món, no? I per tant, vam crear aquest equip de 3, vam començar a treballar, a pensar sobre com podríem millorar la mobilitat del futur a les nostres ciutats, i vam crear Xarx, que és aquest projecte amb el qual vam poder guanyar el concurs, i el premi era, doncs, anar a Silicon Valley durant tot el mes de juliol a desenvolupar el projecte.
Heu anat ja?
Vam anar al juliol de fa 2 anys. Era, bueno, vam estar durant tot el mes de juliol, vam estar visitant empreses capdavanteres del món de la tecnologia, com Google, com Apple, com Facebook, no? I jo crec que ens va permetre estar allà dues coses molt importants, no? El primer de cop, evidentment, visitar aquestes empreses, conèixer la metodologia de treball, la metodologia d'emprenedoria que hi ha en aquest lloc, no? Que és diguem-ne, la meca de l'emprenedoria, Silicon Valley, però també ens va permetre que aquestes empreses tan innovadores, tan capdavanteres, ens donguessin feedback, ens donguessin idees de com millorar el nostre projecte, i per tant, juntament amb ells i juntament també amb l'ajuda del Centre d'Innovació Imagine, doncs vam poder tirar endavant el projecte.
Explica'ns el projecte, què proposa, quina és la solució?
Mira, nosaltres quan se'ns plantejava, no, mobilitat del futur, vam veure que la mobilitat del futur passava sí o sí pels cotxes elèctrics, no? Llavors vam començar a investigar quin problema tenen actualment els cotxes elèctrics a les nostres ciutats, no? I vam veure que la falta de punts de recàrrega és evident, és a dir, la gent no té lloc on carregar, però realment quan vam començar a agafar cotxes elèctrics, anar per les ciutats, a veure realment, conèixer a fons el problema, vam veure que realment a les ciutats sí que existeixen punts de recàrrega suficients, perquè bàsicament cada persona que té un cotxe elèctric a casa seva té un punt per carregar-ho. Per tant, aquests punts són privats, són de la gent individual que té un cotxe elèctric, però no són accessibles a tothom, a tots els conductors, perquè evidentment estan a cases particulars. Llavors vam pensar com podem fer accessibles aquests punts privats a tots els conductors. I llavors Charge és una aplicació que el que permet és que aquests usuaris, aquestes persones que tenen un punt a casa seva i el volen compartir a canvi de diners amb altres usuaris, el poden penjar a l'aplicació, i els conductors de vehicles elèctrics que necessiten un punt on carregar reserven aquest punt, van a carregar el seu cotxe i paguen pel servei, no? Però no ens vam quedar aquí, sinó que vam veure que podíem automatitzar-ho tot molt bé, podíem fer-ho tot de manera digital, connectat a internet, i per això vam crear un dispositiu, és un producte que es diu Charger, és un producte, un dispositiu que s'endolla en aquests punts de recàrrega i permet que aquest punt de recàrrega, que era un punt de recàrrega privat, sigui un punt de recàrrega connectat a internet, accessible per tothom.
I ara, en quin estadi està aquest projecte, que ha estat el guanyador, perquè sigui una realitat, perquè es pugui aplicar realment?
Mira, nosaltres vam treballar-hi molt durant l'estada de Silicon Valley, després també, sobretot, ens vam centrar en temes de prototipatge. Llavors ja podem dir que tenim un prototip funcional, un primer prototip que permet ja carregar el cotxe, que mesura els quilowatts, que mesura el temps, també amb la tecnologia blockchain, que és una tecnologia que està molt de moda, que és la que utilitza el Bitcoin, també l'hem incorporat. Però el projecte jo crec que va una mica més lent del que ens agradaria, bàsicament per dos motius. El primer és que els tres cofundadors, l'Àlex, l'Elsa i jo mateix, estem a segon de batxillerat, no? És un curs on la pressió, diguem-ne, és molt alta, no? Tens molts exàmens i, per tant, no tenim tot el temps que ens agradaria. Sobre és un projecte molt escalable, per tant, li hauríem de dedicar molt temps. I, en segon lloc, el tema regulatori, no? La regulació aquí a Espanya de vendre energia, comprar, vendre energia és complicada, no acaba de figurar, diguem-ne, el nostre projecte d'encabir correctament dintre la legislació, i per tant hem tingut problemes també en aquest sentit, però jo espero que una mica quan acabem aquest any i tinguem més temps, doncs podem tirar el projecte endavant.
El tema de la mobilitat era un tema que us preocupava directament a vosaltres tres? Ho dic perquè pel tema de l'edat no sembla que sigui un tema com massa comú entre els joves.
Aquest any, per exemple, es fa la tercera edició i el tema és l'educació, que crec que és un tema potser molt més, que arriba molt més als joves, no? Com canvia l'educació del futur. La mobilitat, home, a mi em tocava bastant, sobretot amb el tema del transport públic, no? Els joves ens movem més en transport públic i veiem com hi ha força problemes, tant els ferrocarrils com el metro a Barcelona, Rodalies, no? I per tant, doncs, era un tema que ens afectava, però potser tal com vam enfocar la solució, que era més orientada a cotxes elèctrics, no ens tocava tant perquè, evidentment, encara no som conductors. Però jo crec que això és la base de l'Audi Creativity Challenge, aquest concurs, que és el fet que els joves no només podem proposar idees des d'una altra perspectiva per millorar el futur des de la nostra visió, sinó que podem aplicar-les i, per tant, doncs, contribuir una mica a millorar la societat.
Vau ser els guanyadors, però els guanyadors globals,
sí, sí,
de,
sí.
De la convocatòria.
Exacte.
I com en el concurs? Vau haver d'anar superant fases fins a arribar a la final?
El concurs, tal com està plantejat, consta de quatre fases, no? La primera fase és una fase on has de detectar un problema, la segona fase és una fase d'ideació, has d'idear una idea per solucionar aquest problema, després has de prototipar aquesta idea i finalment comunicar-la, no? Parlar en públic correctament per saber fer entendre al jurat que la teva idea doncs és bona. Llavors, aquestes quatre fases són obertes a tothom, no? És a dir, tothom pot superar les quatre fases sense cap tipus d'eliminació. Quan acaben les quatre fases has de presentar un vídeo explicant la teva idea. Més de 350 equips de tot Espanya van presentar el seu vídeo i llavors des del jurat s'escollia un top 25. Aquest top 25 va haver de fer una recollida de vots per xarxes socials. A través d'aquests vots i una altra decisió del jurat, els 10 millors anaven a Madrid un cap de setmana a la final de tot Espanya a presentar el projecte i d'aquí sortien els guanyadors que eren els que anaven a Silicon Valley.
O sigui que ja a Madrid es van decidir els guanyadors.
Exacte.
No hi havia competència internacional?
En aquest cas no, en aquest cas no. És un projecte a l'Audio Creativity Challenge que crec que sí que té molt sentit a nivell internacional, però com era la primera edició, doncs era només a nivell estatal. Però sí que és veritat que a Silicon Valley, quan vam estar allà, ens vam trobar altres startups, altres projectes d'altres llocs del món que també ens van servir molt per compartir amb ells la nostra idea, no? I per poder millorar-la i també ajudar ells a millorar la seva. Per tant, a Silicon Valley sí que vam tenir contacte internacional, però el concurs com a tal no hi havia.
O sigui que satisfacció, no? Per haver rebut aquest premi a la proposta, al projecte que vau presentar. I ara doble satisfacció, m'imagino, no? En saber que sou finalistes dels Premis Sant Cugat.
Jo crec que aquest premi no és tant un premi per mi, sinó un premi cap a l'emprenedoria, no? Aquesta nominació als Premis Sant Cugat, perquè jo crec que és una mica un reconeixement als joves que intenten tirar endavant projectes, que intenten tenir idees per poder millorar la societat, no? I per tant, és un honor, evidentment. Jo crec que ja el fet de ser finalista és una passada, no? Jo em vaig posar molt, molt content. I sí, un premi a l'emprenedoria, un premi a la innovació i un premi, jo crec que sobretot a l'esforç i al treball en equip, també.
Uh-huh. Els teus companys també són de Sant Cugat?
No, ells són de Barcelona, els dos.
Són de Barcelona, i tu l'únic de Sant Cugat. Ja ens has explicat què suposaria per tu, en aquest cas, en rebre un guardó d'aquest tipus. No sé si seràs el finalista i potser guanyador, un dels guanyadors més jove.
Doncs,
no ho sé, eh? Ara m'estic arriscant, però no ho sé. Seria qüestió de mirar-ho.
Hem de mirar, sí.
Sí, perquè amb 17 anys no crec que hi hagi hagut massa candidats, a no ser que potser hi hagi algun esportista o així.
Oh, hi ha aquell nano jove que fa unes coses amb...
Ah, sí.
El Joan Hidalgo.
Sí, el Joan Hidalgo.
Que van parlar amb ell, van parlar amb el seu pare i ahir...
No sé quina edat té, però el Joan Hidalgo no figura qui està buscant. No.
Però en qualsevol cas també és interessant, no?, que hi hagi aquesta barreja de candidats, no?, de tants àmbits diferents. Exacte. I alhora també d'edats, generacions molt diferents. Totes les aportacions són ben interessants. Doncs als tres us desitgem molta sort. El dia 27 ja sabeu que hi ha la gala,
sí.
I que estareu allà esperant a veure...
Serà emocionant, serà divertit.
Si s'acaben nomenant les vostres candidatures perquè pugeu a recollir un dels premis. Gràcies, David, Montse, Lluís, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Carme.
Bon dia.
Adéu, bon dia.